veces para armarme. Necesito mis ruinas. Tengo arañazos fuera de mi piel. Siento cristales bajo mis pies. Guardo un infierno para ver todo que hiciste en habitar. Una ciudad de papel. Tengo tormentas que derramar. Puertas abiertas para cerrar. Bajo la mira el corazón. Quiero bailar con mi dolor. Déjame arder en mi ciudad de papel. Siento cristales bajo mis pies. Guardo el infierno para amar, tanto para dar. Hoy quiero dar.
Donem inici al ple del mes de gener amb la següent ordre del dia. La primera és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior celebrada el dia 19 de desembre. Algun regidor té alguna aportació a fer? No? Doncs queda aprovada per unanimitat. Passem al punt 2, que és l'aprovació definitiva del reglament de modalitat de teletreball. Senyor Marín, sisplau, té la paraula.
Bona tarda a tothom. Bueno, el ple de l'Ajuntament en data del 19/1/23... on, entre d'altres, s'acorda l'aprovació del reglament de la modalitat de teletreball a l'Ajuntament de Malgrat. Els respectius anuncis publicaran al BOP i al DOC en data del 30/1/23 i al Tauler en data del 26/1/23 i en el punt diari data 25/1/23. El termini per presentació d'al·legacions finalitzava en data del 13/3/23. Dintre del període de presentació de reclamacions, suggeriments i al·legacions presenten 4 persones treballadores de la Generalitat presenten al·legacions. És voluntat municipal, per tant, regular el teletreball aquest servei per oferir un millor servei als ciutadans i garantir un òptim funcionament dels serveis públics per part dels professionals que s'hi dediquin harmonitzant les normes d'utilització de noves llicències, transmissions, ocupació de vehicles, publicitat i implementació de mitjans telemàtics, per tenir un servei adaptat a les demandes i necessitats del moment actual. La taula general de negociació, en sessió ordinària de data 24/2/22, acorda la creació del grup de treball per la redacció d'un reglament de teletreball a l'Ajuntament de Malgrat de Mar. I després de treballs previs i reunions mantingudes els dies 1/4/22 i 27/4/22, es redacta la proposta del reglament consensuat amb la representació sindical. La taula general de negociacions, en sessió data 17/6/22, aprova per unanimitat el redactat del reglament de teletreball a l'Ajuntament de Malgrat. D'acord amb els articles 22.2d, llei 7 1 del 85 i el 2 d'abril. En virtut dels treballs també els següents decrets, 179 del 1995 del 13 de juny, per la qual s'aprova el reglament d'activitats i serveis en els locals de Catalunya i procedim a l'aprovació de que compré. L'aprovació inicial del ple, una fase d'informació pública mitjançant un anunci al BOP i al DOC, un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el terreny d'anunci de la cooperació per termini mínim de 30 dies per la formació i reclamacions i al·legacions. Les al·legacions presentades es tramitaran a la comissió d'estudis, la qual proposa desestimació o estimació total o parcial i formarà la proposta d'aprovació de l'ordenança. Proposta de resolució. Qui subscriu aquest informe concloent de la Regidoria de Recursos Humans proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, desestimar les al·legacions presentades pels motius exposats a la part expositiva, d'acord amb el següent. Segon, estimar les al·legacions presentades pels motius exposats a la part expositiva i d'acord amb el següent. Tercer, modificar la redacció de l'article 5.3 del reglament per la modificació del teletreball a l'Ajuntament de Malgrat de Mar a la manera següent. L'Ajuntament tindrà en compte les necessitats dels llocs de treball i les necessitats tecnològiques establertes en el PIC, posant a disposició de la persona que sol·liciti el treball un portàtil. Quart, modificar la relació del paràgraf tercer de l'article 11 del reglament per la modalitat de teletreball a l'Ajuntament de Malgrat de Mar de la manera següent. El Servei de Recursos Humans emetrà un informe d'acceptació o desestimació de la sol·licitud prèvia consulta a la persona responsable de la persona interessada en sol·licitar el teletreball, degudament justificada, i elevarà l'òrgan competent perquè emeti la resolució corresponent. El termini màxim de resolució serà d'un mes. En cas de no resoldre el termini indicat, s'entendrà desestimada la sol·licitud. En cas de resolució denegatòria, haurà d'estar degudament motivada. Cinquè, aprovar definitivament el reglament per la modalitat de teletreball a l'Ajuntament de Malgrat de Mar, notificar el present acord als interessats que hagi presentat la reunió durant el termini informatiu públic amb indicació dels recursos pertinents. Setè, publicar el present acord justament amb el text del BOC, no aprofundir efectes jurídics, en tant no hi hagi transcorregut 15 dies comptats del dia següent de la publicació. Així mateix, es publicarà al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. I vuitè, facultar la senyora alcaldessa per subscriure i signar tota classe de document en general per tot allò que relacioni amb l'assumpte.
Gràcies, senyor Marín. Alguna pregunta al respecte? No? Passem a votació. Vots a favor? Per tant, queda aprovada per unanimitat. Passem al punt 3, que és l'aprovació inicial del reglament municipal de l'ús de funcionament de l'arxiu municipal. Senyora Borrell, té la paraula.
Moltes gràcies i molt bona tarda a tothom. Bé, l'Arxiu Municipal de Malgrat, com bé saben, és un servei públic que conserva la documentació administrativa i històrica. Així doncs, té una doble vessant d'arxiu administratiu i també d'arxiu històric. Gestiona tant els fons documentals històrics de les entitats i particulars que han fet una donació o cessió de documents, com la documentació generada o rebuda per l'Ajuntament en l'exercici de la seva activitat administrativa. És l'encarregat de conservar, de fer accessibles els seus fons documentals per tal de satisfer les necessitats i drets de les persones físiques o jurídiques d'accedir a la informació, així com també per facilitar la recerca i l'investigació de qualsevol temàtica d'interès. Les normatives d'arxiu i de gestió documental esmenten la necessitat d'un sistema únic de gestió documental que abarqui tots els processos vinculats al tractament de la documentació generada per una organització des de la creació de documents fins al control del seu accés un cop custodiats per l'arxiu. Aquest sistema de gestió documental abarca processos com la creació, la captura i el registre, la classificació, la indexació dels documents i expedients, el control d'accés o la disposició d'aquests documents a la ciutadania. Tota aquesta gestió, per tant, obliga a un conjunt de pautes i criteris els quals han de quedar ben definits en un document únic que respongui de manera pública al funcionament de l'arxiu municipal i concreti les responsabilitats i competències tant de l'arxiu com de la resta de departaments de la corporació. Aquest reglament, doncs, regula els criteris generals d'actuació de l'arxiu, en determina les seves responsabilitats i funcions i s'hi recull també el procediment de consulta i de préstecs tant interns com externs per part de la ciutadania. El reglament que portem doncs, a aprovació avui és un document clau que recull el que ja s'està fent i que esdevé la base jurídica per al correcte funcionament per qualsevol arxiu municipal d'avui en dia.
Gràcies, senyora Borrell. Senyor Albert, a la paraula.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa, i bona tarda a tots els que ens escolten des de casa i també als que han vingut avui aquí presents a la sala de plens. Res, una pregunta molt ràpida. Com ha comentat, hi ha dos grans blocs, podríem dir, en aquest reglament, un que és la gestió més administrativa de la documentació que genera l'Ajuntament i l'altre és la gestió d'aquella documentació més històrica del municipi, d'associacions, famílies, persones que donen els seus, diguéssim, documents a l'arxiu perquè es guardin. Enfocat en aquesta part més històrica, sabem que hi ha grups de persones que en fan ús, sobretot els amics de l'arxiu o també la Comissió d'Història i Patrimoni del municipi, era saber si se'ls ha comunicat a aquesta gent personalment que aquest reglament ha estat publicat en el taulell de dictes perquè poguessin també participar-hi en l'elaboració final d'aquest document. Gràcies.
Gràcies, senyor Albert. Senyora Borrell.
Bé, tot el procediment d'aprovació ha estat portat per l'arxiver i, per tant, ella està en contacte tant amb el grup d'amics de l'arxiu com també amb la Comissió d'Història, amb qui, per cert, demà tenim una reunió. Per tant, també se'ls farà vinent i se'ls comunicarà a qualsevol altre. Bé, que de fet no hi ha res de nou, simplement recull aquest reglament, també hi ha tot el procediment i el funcionament actual, però queda posat sobre paper i aprovat de forma jurídica.
Gràcies, senyora Borrell. Senyor Albert.
Gràcies, sí. No hi ha res de nou, és un procés que sempre es fa i ara s'ha posat en paper. Però per tenir en compte de que aquestes coses, que no costa res avisar aquesta gent més propera, perquè sempre poden donar un punt de vista que potser troben alguna coseta que poden acabar d'enriquir els documents. Jo crec que és bo donar aquesta participació, però també fer-la motivar una miqueta les persones a que acabin participant. I ja està, només això. Gràcies.
Gràcies, doncs. Passem a votació. Vots a favor? Queda aprovada per unanimitat. Passem al punt 4, que és resolucions dictades per l'alcaldia de la 3.750 a la 3.941. Alguna pregunta? No. Doncs passem a la cinquena, que són precs i preguntes dels regidors. Qui vol la paraula? El senyor Albert té la paraula.
Hem vist aquests dies que s'ha aprovat el calendari fiscal i amb aquesta aprovació hem vist que l'IBI el passem de fraccionar amb dos pagaments, el passem a tres pagaments. Nosaltres hem defensat sempre el fet de fer un mínim de quatre fraccions per ajudar les famílies a fer front a aquest pagament. Si ens podien explicar els motius del per què no arribem a aquest mínim de quatre pagaments d'aquest impost de béns immobles. Gràcies.
Gràcies, senyor Albert. Senyor Casajoana, té la paraula.
Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Sí, li agraeixo al senyor Albert que ens fes esment sobre aquesta qüestió, així ens hem pogut preparar una mica la resposta i informar exactament dels perquès. A veure, primer de tot, no hi ha una fórmula perfecta ni allò establerta com a genèrica per la qual és millor o pitjor carregar els tributs. Tinc informació de Pineda i de Tordera, on, per exemple, hi hem de separar sobretot l'IBI, que és la càrrega més important, el que és domiciliat del que no són domiciliats. Val? Aquí, malgrat, en els no domiciliats, els rebuts de l'IBI no domiciliats, fem dos trams, que el primer tram és de maig a juliol i el segon tram és de maig fins a octubre. Els dos pobles que hem mirat, que són aquests que deia Pineda i Tordera, no permeten més d'un tram i el termini és molt més curt en els IBIs no domiciliats. En els IBIs domiciliats, fins ara teníem dos terminis, dos dates de pagament, ara en tenim tres. Val? Aquests altres dos pobles en tenen sis. Val? Per una banda, no permeten fraccionar el no domiciliat i, en canvi, el domiciliat en tenen sis. I nosaltres estem en un punt intermig. Al final, la quota és la mateixa. el rebut final, el fraccionis amb 6 o el fraccionis amb 3, és el mateix. Què hem buscat amb els serveis econòmics de la casa, juntament amb l'RGT, mirar que no s'encavalquessin amb els altres tributs que es carreguen, els tributs domèstics, com són els vehicles de tracció mecànica, que el període de pagament és de març a maig, i llavors els tributs locals agrupats domèstics, que inclouen els serveis de clavegram, serveis de cementiri municipal, gestió de residus domèstics i entrada de vehicles iguals. Aquests comencen una mica més tard, de l'abril fins al juny, i llavors al mig d'aquest període és quan comença el primer tram de l'IBI no domiciliat, val? Que és de, com deia, és de maig a juliol. Quan al mes de juny, quan acaben els tributs locals agrupats, que també és una càrrega important, es gira el primer rebut domiciliat de l'IBI, el juliol. El segon al setembre i el tercer al novembre. I això es fa per repartir tots els rebuts que fa l'Ajuntament, que al final seran 5 per algú que hagi domiciliat l'IBI al llarg de l'any amb quantitats més o menys que puguin ser similars. Gràcies.
Gràcies, senyor Carajuana. Senyor Albert.
Sí, entenem perfectament que al cap de l'any tothom pagarà no el mateix, sinó el que li correspongui a nivell de volum del seu habitatge. Però això no treu que com més fraccionem els pagaments, doncs més fàcil ho tindran les famílies per assumir-ho, perquè no és el mateix pagar 400 euros de cop que pagar no 400 amb un cop cada tres mesos, per exemple. I ja hi ha famílies que els hi costa molt assumir aquests impostos i sobretot si els hi venen de cop. Només era això, que nosaltres som partidaris de com més fraccions molt millor, perquè per evitar aquesta angoixa que els hi pot suposar a certes famílies per poder fer front a aquests impostos. Gràcies.
Gràcies, senyor Albert. Vale, doncs endavant, senyor Albert. Disculpeu un moment. Alguna pregunta més pel senyor Casajoana? Per motius personals ens deixa. Doncs. Senyor Albert, té la paraula.
De fet, ja li he fet la pregunta al senyor Casajoana perquè sabia que per motius personals havia de marxar. Ara tinc més preguntes, els faig en una i responem o els fem com sempre, fem un bloc i després anem responent, d'acord? Val. Començo per la primera. El mandat passat vàrem aprovar una moció que van presentar el grup municipal d'Esquerra, que era per al tema de regular les cases d'apostes en l'àmbit municipal, i l'acord primer d'aquella moció que van presentar deia literalment imposar la moratòria d'un any de les llicències de salons de jocs per tal d'elaborar una nova ordenança que inclogui com a mínim els següents aspectes, i entre ells destaco un aspecte que era important, que era que les cases d'apostes estiguessin a una distància mínima amb centres educatius, culturals, esportius, sanitaris i altres salons de jocs d'un quilòmetre, que hi hagués un quilòmetre. Actualment, com tots sabem, en el municipi això no s'ha portat a terme encara, però sí que hem vist aquests dies les notícies que hi ha municipis que han començat a posar fil a l'agulla i a treure cases d'apostes dels entorns més urbans i de dins del municipi. En concret ha sigut Badia del Vallès i els municipis que hi ha al costat. Un cop més els trasllado que tirem endavant aquesta moció. Segueixo, no? Sí, sí. Perdó, eh? Ah, val. No, un cop més els trasllado que tirem endavant els acords d'aquesta moció, que si cal parlem amb municipis que hagin portat a la pràctica aquesta pràctica de no prioritzar aquest tipus de negoci en el municipi, perquè tots sabem que en general millora la salut de les persones i també en concret a Malgrat tots sabem que millora un punt com és el de l'estació de Malgrat, que és on tenim aquesta casa d'apostes. Per tant, si hi ha algun avançament ens ho poden comunicar, si no els tornem a dir que, si us plau, tirem endavant aquests acords. Per altra banda, també fent seguiment i també parlant de mocions, vam aprovar també una moció aquest mandat, això ja va ser en aquest mandat, en suport a la pagesia. Un dels acords, i potser el que nosaltres creiem que és més important, perquè hi creiem molt amb els consells consultius, però també perquè va sortir dels propis pagesos que ens van animar a posar aquest acord en la moció, era la creació d'un consell consultiu de pagesia. que creiem que sempre que és una magnífica eina perquè els pagesos tinguin un espai de participació directa amb el municipi i amb les polítiques que s'han d'implementar en aquest àmbit dins del municipi. No sé en quin punt està, si hem avançat, si no hem avançat, els hi trejado la pregunta. Llavors, un altre tema també que m'agradaria comentar, que és que quasi bé fa un any que l'Ajuntament va també comentar que es farien, s'incrementarien les campanyes d'informació i sensibilització respecte a les empreses químiques que tenim al municipi i el que comporten com a malgratencs el fet de viure això amb unes empreses químiques en el propi municipi. Un any després, el grup municipal d'Esquerra no percep aquestes actuacions per fer... per explicar a la gent aquests riscos que comporta tenir aquest tipus d'empresa al municipi. I ens agradaria també preguntar si és així, en què s'està avançant i amb què no. També un altre tema que hem vist, que és que ens agradaria saber a través d'aquest anunci que va fer el Partit Socialista a les seves xarxes, d'aquests 773.000 euros que la Generalitat ens otorga amb el POSC, si ja tenen pensat en quin projecte aquest mandat s'invertiran aquests diners per fer realitat aquella inversió que vostès desitgin i malgrat necessiti. I una miqueta enllaçat amb això, sí que ens agradaria comentar amb la senyora Carme Cernicharo com a regidora d'Ona Malgrat. M'agradaria rellegir dos articles del reglament de comunicació. El primer és l'article 3F, que diu que són principis generals inspiradors de la programació i actuació dels mitjans de comunicació municipals i dels canals d'informació institucional, l'objectivitat, veracitat i imparcialitat de les informacions. I l'article 4.6, que diu que els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder. Dic això perquè aquesta setmana Ona Malgrat s'ha fet ressò precisament d'aquesta notícia del POSC que ens assignen aquests diners i s'ha il·lustrat la notícia amb una imatge amb el logo del PSC. A les xarxes Ona Malgrat ha publicat la notícia i quan ha compartit les xarxes la imatge que hi havia el logo del PSC conforme es donant aquests diners al municipi de Malgrat. Segur que pot ser un tema sense voler, per desconeixement, però és important comentar-li a la senyora Cernicharo, com a màxima responsable d'Ona Malgrat, que aquests dos articles, per nosaltres, encara que sigui una cosa involuntària, s'han vulnerat, no s'han seguit, i és una cosa important perquè realment aquella imatge està fent propaganda, perquè qui assigna els diners al municipi és la Generalitat, no és el Partit Socialista, és la Generalitat. Per tant, vostè, a part de fiscalitzar el treball d'Ona Malgrat, també creiem que ha d'assegurar-se de donar totes les eines, de donar tota aquella informació necessària a les treballadores perquè puguin portar un dia a dia de treball tal com marca en aquest cas el reglament. I per això també traslladar-li aquest prec a vostè. Gràcies. Fins aquí.
Gràcies, senyor. No, és que estava buscant, perquè sobre aquest anunci ara buscaré jo un altre. El tema de la moció de les cases d'apostes, no haig pas de dir una cosa per altra, no n'hem iniciat res, per tant, entomo el guai i ja mirarem de tirar-ho endavant. El tema del suport a la pagesia, que hi havia el tema del Consell, bueno, la regidora ja té aquesta intenció per una banda, però és que jo tinc la petició expressa de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera perquè en formin part. De fet, vaig coincidir amb diversos d'ells el dia de la Rua de Reis i ja vam quedar que en breu ens reuniríem per crear aquest Consell. El tema de les químiques. L'última vegada que vam fer el simulacre vam parlar amb Protecció Civil i sí que es va dir que mirarien d'organitzar unes jornades. De fet, el regidor va tenir que anar a Barcelona, també ho va traslladar. Per tant, estem pendents de que ens donin data per poder tirar endavant aquesta jornada que volíem fer a nivell municipal perquè tothom fos conscient de quines eren les mesures que havia de prendre en cas que passés qualsevol cosa. Els diners del POSC. Sabeu que ha sigut fa 4 dies que han fet l'anunci, llavors, per tant, evidentment, com a govern ens seurem i ens reparem si fa falta, però ja mirarem de cap on destinem aquests diners, evidentment, en seran coneixedors i abans que traslladar-ho a la ciutadania. Per tant, per aquí vaig. El que ha comentat la senyora Cernicharo, vols donar resposta, Carme?
Bon vespre a tothom. Bueno, referent al que comentes, jo prenc nota, l'únic que puc fer en aquests moments és prendre nota. Tots sabeu exactament en quina situació està ara en aquests moments la ràdio. Crec que, i bueno, no poso la mà al foc per ningú, però segurament no hi ha hagut mala fe. Això és un criteri periodístic. Jo com a regidora comentes que puc haig de fiscalitzar el que es correspon a la meva regidoria. Tens tota la raó, però jo no fiscalitzo tots els dies la feina dels treballadors tècnics. Ells són els que posen el criteri periodístic i confio en que el posen. Si hi ha hagut un error, doncs el salvarem i que no torni a passar. Parlaré amb la persona que ara en aquests moments està assumint aquesta responsabilitat que en aquests moments tampoc li toca i per tant crec que tampoc l'hem hem d'anar, no, en contra d'aquesta persona o que sigui la culpable de no posar el seu criteri periodístic i, per tant, per la meva part, assumiré la responsabilitat que em toca com a regidora de ràdio, d'acord? Però estic segura que no hi ha hagut mala fe, simplement doncs, que no s'ha posat un criteri periodístic correcte.
Senyor Albert, la paraula.
Jo tinc dubtes de que hagi sigut un criteri periodístic. Jo crec que ha sigut un que no hi ha caigut en que aquella imatge s'havia de compartir d'aquesta manera. I si és un criteri periodístic em preocuparia encara més perquè realment els articles d'un reglament que s'ha aprovat a ple, que s'ha treballat perquè la ràdio sigui una ràdio plural, no sigui una ràdio bueno, que sigui això, que no tinc, que pugui realment representar tota la ciutadania, que se'l saltin el reglament per un criteri periodístic, jo trobo que no és encertat tampoc, però repeteixo que jo crec que segur que és una cosa sense mala fe i sense... Però d'aquí el prec que li deia que s'ha d'estar a sobre també d'aquestes coses, i però hem d'anar a l'arrel, hem d'anar a evitar que passin, i això està, crec jo, que quan les persones estan treballant a la ràdio sàpiguen molt bé sota quin marc han de treballar, i això també és una mica de proactivitat de la regidora de poder donar la informació en el moment que toca, de dir, sapigueu que aquest és el reglament, per exemple, de funcionament, i se l'han de conèixer i l'han de treballar sota aquells paràmetres. Més cosetes, el tema de les químiques, és això, nosaltres, més que unes jornades i tal, estem parlant d'una cosa més global, una campanya que realment arribi i que vagi fent la seva feina, perquè a dia d'avui, clar, aquesta resposta potser la vam tenir fa un any, però a dia d'avui seguim que si sortim al carrer i preguntem, la gent no sap què hauria de fer si hi hagués un... Acabo molt ràpid. Realment la gent no sap què hauria de fer si hi hagués un accident químic, etc. I la gent ha de ser conscient, perquè jo crec que la ciutadania es mereix saber el que comporta viure, com li afecta això en el seu dia a dia, quines són les mesures que ha de prendre davant d'un possible, una possible emergència, etcètera, etcètera. Sí.
Disculpi un moment que el talli, m'he expressat malament. Estic parlant d'un simulacre. De fer un simulacre municipal. Val? Per tant, no estic... Vull dir que no és... És una cosa que penso que tota la ciutadania en serà conscient.
Val, i ja per acabar el tema del post, que ara diu ara l'hem rebut, però bueno, això és una cosa que ja sabem que rebrem, no sabem la quantitat, però sabem que rebrem perquè és una cosa que ha demandat don la Generalitat als ajuntaments. Jo crec que ja es podria fer una mica de feina i almenys, si més no saber, si anirà, jo que sé, m'invento cap al passeig marítim o anirà cap a la plaça del Liceu o anirà cap a algun equipament esportiu. Jo crec que aquesta feina a dia d'avui es podria haver fet.
Gràcies, senyor Albert. Senyor Serret.
Gràcies, alcaldessa. Bé, jo crec que li ha respost, o ha intentat sintetitzar molt bé l'alcaldessa. Fa tres setmanes i escaig vam saber la publicació de la dotació econòmica que li pertocava a l'Ajuntament de Malgrat de Mar en el Pla d'Obres i Serveis de Catalunya. Un pla que, com ha dit, demandat del govern de la Generalitat, no del mandat municipal, i per tant que va del 2025 al 2029. D'ara en endavant tenim 4 anys per poder executar una obra. Que en l'anterior mandat, saben molt bé, doncs el govern anterior va destinar a Malgrat de Mar a l'entorn de 126.000 euros, dels quals aquest mandat s'ha augmentat considerablement i que en la presentació pública, que hi havia doncs, representació municipal de tots els colors polítics. Vull dir, això va molt més enllà de si governa el PSC o si governa Esquerra Republicana, governa qui sigui. La destinació a Malgrat de Mar és de 770.000 euros. I, per tant, quan rebem aquesta notícia, se'ns planteja diversos projectes d'una dimensió molt diferent al que serien 120.000 euros o 130.000 euros, que eren el que podíem tenir en el nostre imaginari com a govern. Dit això, primer es va fer l'anunci i la publicació dels imports econòmics, i si no vaig equivocat, perquè la data exacta no la recordo, però diria que dimarts de la setmana passada el govern de la Generalitat va aprovar les bases oficialment. Encara que les poguéssim tenir oficiosament, oficialment no es van aprovar fins la setmana passada i, per tant, tampoc es van publicar. Un cop publicades les bases, és el moment de poder determinar quins projectes podem tirar endavant i en quina temporalitat volem tirar-los endavant, perquè el que sí que canvia aquest POS precisament és com demanar aquests recursos i com justificar-los, perquè també sabran i recordaran molt bé, perquè vostè ho va criticar, que el POS passat, per la dificultat de justificació i la dificultat de termini d'execució, que no era realista per les dificultats que en trobem l'administració, hi havia molts ajuntaments, com el de Malgrat, que podien arribar a perdre o que van perdre aquesta dotació econòmica. I, per tant, com que això també ho millora, ens obre un paradigma molt diferent. I, per tant, avui jo crec que tampoc seria de rebut que comencem a dir en quins projectes pot anar determinat aquest POS, perquè té una dotació econòmica molt elevada i perquè hem de perfilar molt bé on van aquests recursos, que, com dic, es poden demanar de cara al 2026, 2027, 2028, 2029. I, per tant, aquesta feina la farem.
Gràcies, senyor Serret. Senyor Zaldo, té la paraula.
Gràcies. Aviam, dues qüestions. La primera és en relació a que d'aquí pocs dies es commemorarà el 5è aniversari del temporal Glòria, que va impactar de manera força determinant al nostre municipi i que va evidenciar el risc d'inundabilitat de la zona de desembocadura del riu Tordera. Un risc que també encara a dia d'avui es veu agreujat pel fet que hi ha unes instal·lacions ubicades en aquell espai que no contemplen aquest risc o que no van d'acord amb el que veiem que la natura, en la manera que la natura actua. Nosaltres des de la CUP, de seguida, després d'aquest temporal, nosaltres ja vam evidenciar que les accions que es realitzessin des de l'administració i en coordinació amb administracions supramunicipals podien marcar un nou rumb per a aquella zona, i nosaltres vam elaborar el que consideràvem que era una visió estratègica amb unes mesures, amb uns objectius, amb unes accions a desenvolupar des de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, que vam fer extensiu a la resta de grups municipals. Ho vam fer a través d'una moció que no es va aprovar perquè Malgrat ens mou i el Partit Socialista, que en aquell moment sumaven 10 regidors, i van votar en contra. Aquesta moció plantejava, entre altres coses, impedir de manera efectiva que els càmpings més propers a la desembocadura actuessin de manera unilateral a la zona afectada, com estaven fent sense permís, rebutjar totes les polítiques d'actuació que compartissin respostes dures pel litoral, com venen recomanant totes les entitats en defensa del litoral català, plantejar la renaturalització i la preservació dels valors naturals com a objectius principals de les actuacions a desenvolupar, objectius pels quals calia de manera urgent iniciar un estudi per la reubicació de les activitats econòmiques turístiques que es troben encara a dia d'avui en aquesta zona d'inundabilitat, i considerar el Pla de Grau com un espai, com a espai agrari de primer nivell i conformador del paisatge d'interès i funcional en termes de connectivitat i biodiversitat. Com he dit, aquesta visió estratègica no es va aprovar pel vot en contra de Malgrat ens mou i Partit Socialista, aleshores amb Joan Mercader com a alcalde, i no es van assumir aquests acords, tot i que la línia a desenvolupar en els mesos posteriors, en els anys posteriors, d'alguna manera, en algunes qüestions sí que ha anat en aquesta línia d'actuació que plantejàvem. Els acords d'aquesta moció coincideixen, a més, amb l'alternativa número 3 que planteja l'ACA com a solució a la perillositat o el risc de la zona. I 5 anys després, ja han hagut d'anar un seguit de qüestions que s'han anat determinant, hem anat veient també com en altres zones del territori català i de l'estat espanyol doncs, impactaven de manera molt cruenta fenòmens meteorològics i, sigui per això o sigui per altres qüestions, creiem des de la CUP que estem convençuts que si a dia d'avui tornéssim a portar aquesta moció a plenari, s'aprovaria. I ho sabem perquè doncs, la visió, de, en aquest cas, d'alcaldia sí que va més en la línia del que nosaltres plantejàvem en aquell moment, de la qual cosa ens n'alegrem i molt, i seria bo que, sabent que ara hi ha doncs, aquesta majoria, no haguéssim d'esperar 5 anys més a que assolíssim aquests objectius que es plantejaven el 2020. La solució la sabem totes i tots, passa per alliberar aquella zona d'infraestructures que no permeten el normal desenvolupament del riu i l'única opció és l'única opció per garantir la renaturalització i augmentar la seguretat en aquella zona, i a la CUP sempre ens hi trobaran en aquest sentit per remar-hi plegades. Llavors, la pregunta que els faig a totes i a tots és si realment podem afirmar que actualment de manera majoritària compartim la mateixa visió política. En el seu dia Esquerra Republicana i Junts per Malgrat ja es van mostrar favorables al que, a la visió estratègica que la CUP manifestava. Ens agradaria confirmar això que comento, que el PSC dia d'avui també hi coincideix, i ens agradaria saber quina és doncs, la visió de Malgrat ens mou, que en aquell moment s'hi oposava, i la visió del PP, perquè no, també, que en aquell moment doncs, no tenia representació. Llavors, és aquest el prec, la pregunta que faig a totes i a tots. I en segon lloc, respecte a la cavalcada de Reis d'enguany, ja en vam parlar l'any passat, tampoc no vull centrar-me específicament doncs, en la qüestió que ja saben, però evidentment s'ha de manifestar i ho faré començant amb un agraïment i una felicitació a la Comissió de Reis, que doncs, enguany de nou ha organitzat un campament reial meravellós i una cavalcada de Reis també meravellosa, que va comptar amb zona per persones amb mobilitat reduïda, amb zona sense música per persones amb hipersensibilitat, una cavalcada també que va comptar amb persones participants dins amb diversitat funcional, que va tenir doncs, a més especial cura en l'entrega dels caramels que es feia a mà i no es feia llançat, que això ja va començar també l'any passat. Una cavalcada que ja, Malgrat de Mar, podem dir orgullosament que ja hem superat aquesta pràctica racista del blackface i que compta doncs, amb persones afrodescendents i que no pinta cares a persones que no ho són i que això ja està més que superat, però que malauradament, encara a dia d'avui, és una cavalcada en la que l'Ajuntament ofereix que els caramels a entregar als infants siguin un espai publicitari. Subratllo que aquesta és una decisió de l'Ajuntament en la qual la comissió no hi té ni veu ni vot i que, malauradament, considerem des de la CUP que, en brut, el que la resta de celebració que hauria d'estar lliure de social washing. Llavors, a més d'aquest espai publicitari que l'Ajuntament ofereix, els caramels que s'entreguen doncs, són caramels durs i nosaltres llancem el prec doncs, que s'intenti que no siguin aquest tipus de caramels, que són el principal o dels principals casos d'afogament en infants, i estaria bé doncs, que siguessin caramels tous o que tinguessin doncs, més en compte també doncs, que són infants els que els han d'ingerir. Sabem que aquesta acció altruista, entre mil cometes, que es fa amb aquests caramels doncs, comporta un estalvi d'uns milers d'euros a l'Ajuntament de Malgrat de Mar. Això som totalment coneixedors, un estalvi que també posem en dubte de si té un impacte massa important o no, però en qualsevol cas considerem que si una empresa vol aportar a una, qualsevol acte de l'Ajuntament per solidaritat, per acció doncs, social, pot fer-ho, evidentment, però tota acció caritativa o solidària que tingui un logo no és solidaritat, és publicitat, és propaganda, i per tant doncs, aquest és el detall que nosaltres creiem que hauríem d'anar millorant si aquesta pràctica ha de quedar instaurada, que ja donem per fet que és així. I llavors doncs, demanem alguna resposta en aquest sentit. Gràcies.
Gràcies, senyor Zaldo. Senyor Serret i a continuació senyora Borrell, doncs teniu la paraula.
Gràcies, alcaldessa. Bé, no m'extendré massa. Saben el posicionament de Malgrat ens mou respecte al pla de grau. Crec que des de les regidories també en el que doncs, governem hem anat marcant les polítiques que creiem que s'han d'anar desenvolupant en el municipi, però també en aquell sector, i per tant, amb això doncs, continuarem treballant en aquesta línia que compartim amb el govern i amb la resta de formacions. El posicionament d'aquella moció, jo ara no recordo la part expositiva de la moció, però sí que recordo que vam defensar un posicionament al govern en aquell moment, perquè en la part expositiva doncs, també s'hi deien coses que no compartíem, malgrat que en els acords doncs, en compartíem en aquell moment, continuem compartint-los en aquest moment, i de fet la línia de treball ha anat en aquesta mateixa línia, i continuem treballant també per millorar la seguretat del municipi, com també continuem treballant amb la resta d'activitats que tenen aquestes infraestructures que no són només, i m'han sentit dir-ho moltes vegades, no són només les infraestructures vinculades al sector turístic, sinó també aquelles que són destinades al sector agrari, que en el plantejament que feia l'ACA doncs, també tenia un impacte important en aquestes activitats. I per tant, a l'encaix, creiem que s'hi ha de buscar, s'ha de poder trobar i que continuem treballant amb tots els sectors perquè es trobi aquest encaix i es minvi la inseguretat que pugui tenir el municipi d'inundabilitat, no només al Pla de Grau, sinó en la resta del municipi, perquè Malgrat de Mar doncs, té un risc d'inundabilitat no només en el sector del Pla de Grau, sinó en la resta, que no només ve donat pel riu, sinó per tots els elements que ja coneixen, que com dic, doncs, miraria de ser breu, no m'extendré, que crec que ja ho hem exposat en diverses ocasions i que aquí doncs, sí que hi ha hagut molta sensibilització i explicació de la temàtica en diverses ocasions.
Sí, gràcies. A veure, respecte a la qüestió de la cavalcada, celebro el que he dit i comparteixo com no pot ser d'altra manera i també els he fet arribar així a la Comissió de Reis doncs, tota la feina que van desenvolupar durant moltes setmanes abans i el mateix dia de la cavalcada, tant els membres de la Comissió de Reis com molts voluntaris i voluntàries que van participar a la cavalcada. Això va fer que tots poguéssim gaudir d'una tarda màgica, plena d'il·lusió, que és el que es mereixen tots els infants, evidentment. Dit això, i també ho ha dit vostè, el tema dels caramels, en vam parlar l'any passat, és veritat, han tornat a estar patrocinats per una empresa a la qual agraïm la seva col·laboració perquè no deixa de ser una aportació econòmica important i això ens permet utilitzar aquests recursos per a altres activitats. Evidentment és una empresa, no és una acció de solidaritat, és un tema de màrqueting, és així, però bé, crec que són benvingudes aquestes aportacions, com poden ser en aquest cas, com en tants d'altres, amb aquesta col·laboració també d'administració i empresa. El tema de si són caramels durs, no, bé, podrien ser tous, sí, però es dispara molt més també el pressupost i això també ho hem de tenir en compte. Jo crec que tots els infants doncs, van acompanyats amb les famílies i que són elles al final els responsables del que fan els seus fills, el que mengen i que han d'estar amb ells i és una qüestió també d'educació familiar. Per tant, jo em quedo amb aquesta celebració positiva i aquesta felicitació a tots els components i participants a la cavalcada. Gràcies.
Gràcies, senyora Borrell. Senyora Vega? No? Doncs, senyor secretari, ja pot marxar i passem a precs i preguntes del públic. Algú té alguna aportació, alguna pregunta a fer? No? Feu bondat? Val. Doncs, moltes gràcies i bona nit a tothom.